podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
L'Antonio Fornés, quan arriba, ens posa alegria al cos. No sé. Perquè significa que anem a aprendre, que és una cosa que ens agrada molt. Segon, perquè ens agrada molt escoltar-lo. Tercer, perquè ens explica coses molt interessants. I quart, perquè és divendres. I a més, avui has vingut vestit de divendres.
Sí, ja es veu.
Avui
sí.
Avui, totalment. Avui vens vestit de divendres.
Casual wear, que es diu.
No? Sí, casual wear. Tot és en anglès, ara.
Bueno, ara a les companyies et diuen, no? El divendres ja és casual wear.
M'ha agradat molt perquè, efectivament, el senyor Monreal, que ha marxat fa un moment, es mou en un ecosistema molt anglès.
Sí.
I m'ha agradat perquè quan anava parlant del wallet, fer-ho entendre, sí, ha parlat del business plan. No sé, és, efectivament, és aquell recurs, no, de l'anglès que el tenim cada vegada
clar,
més.
Clar, el tenim
més
allà. Toca, no?
Antonio, la filosofia i la guerra. Per on ho vols començar, això?
Clar, lamentablement és un tema molt actual, per dir-ho així, no?
És el tema, no?
És el tema d'aquesta setmana. Jo crec que des del punt de vista filosòfic en tenim que parlar. Parlarem d'alguns filòsofs, però a més una miqueta de reflexió, no? El primer que portava aquí és que, clar, la guerra és una cosa permanent, és una qüestió de l'activitat humana que està constatada històricament des de sempre, des que tenim, diguem-ne, referències escrites, els homes parlen de la guerra, és a dir, està inevitablement afegida a l'ésser humà, no?, en aquest sentit. De fet, durant molt de temps, inclús, s'ha vist com una cosa natural, quasi climàtica, no? Per exemple, a l'edat mitjana trobem expressions de va arribar el moment de fer la guerra, que té que veure amb la primavera, i el senyor va sortir, no?, amb el seu grup a lluitar, no?, com una cosa perfectament com dintre del cicle vital, no?, llega un moment, arriba un moment que hem de fer la guerra, no?, que es pot semblar sobtar, però que ha passat així al llarg de la història, no? I els que ens escolten ja saben que jo sóc escèptic amb la idea de progrés i de l'ésser humà, no? I amb aquest horror d'Ucraïna es veu que el que evoluciona és la tècnica. Hem passat de destrals de pedra a missils intel·ligents, però
estem parlant del mateix.
Però estem parlant exactament.
Sí, sí, absolutament així.
És a dir, el progrés des del punt de vista humà és molt limitat. Tot altra cosa és el que es rodeja, que és veritat que a la vegada és més potent, no? De fet, tenim, ja havia portat aquí una frase molt famosa del bon Clausewitz, és aquesta de que la guerra és la continuació de la política per altres medis, no? Que és una, podríem dir, una frase cínica, no? Perquè probablement té raó, no?, en aquest sentit, el bon Clausewitz, que és un pensador que té molt d'èxit en les escoles de negoci, no? El seu llibre de la guerra, una miqueta com el Sun Tzu, l'art de la guerra, es llegeix molt, etc., les escoles de negoci, com a pensament, és regular. Lo interessant d'aquest cas, que els executius que llegeixen aquell llibre deurien saber que von Clausewitz va ser derrotat una i altra vegada per Napoleó en totes les batalles, que igual, en lloc d'estudiar von Clausewitz, estaria bé que llegeixin a Napoleó, que era el que guanyava, perquè aquest escrivia llibres, però després a la pràctica li sortia...
No li anava massa bé.
És un dia regular. En realitat, com a reflexió, la guerra fonamentalment es vesteix en moltes qüestions d'ideologia, de protecció de la gent, d'eixamplar el territori, però en realitat jo crec que el que hi ha sempre darrere de les guerres és la idea de poder, l'ambició de poder, aquest és l'epicentre, no? Però que la qüestió del poder, fixem-nos que rodeja tota la vida, que podríem parlar que la qüestió del poder està darrere de totes les guerres, però probablement podríem, en tots els aspectes humans, inclús amb el sexe, no?, que moltes vegades es converteix en una relació de poder, en aquest sentit. De Mestre, que és un dels meus grans filòsofs, un reaccionari terrible, però que un home molt lúcid, quan parla d'aquestes coses diu, en realitat, tot el poder o és absolut o no és poder. És a dir, si hi ha poder, és absolut. I per això diu, al final acaba dient que tot poder, en el fons, és una monarquia. I quan vol dir això, no vol dir que sigui... No parla de la institució monàrquica, sinó que al final el poder sempre tendeix a concentrar-se i a individualitzar-se. És a dir, hi ha un senyor que decideix. I això sempre funciona així, no? Per això, us recordo, jo sempre dic moltes vegades aquest programa, per mi la idea de Popper, no? Que l'important no és com escollim el governant, l'important no és, sinó que l'important és quan i com el fotem fora. I de manera més ràpida possible, perquè això és perquè inevitablement l'ànsia de poder i de concentració passa en tots els puestos, no? I la temptació autoritària hi és sempre. Per això els grecs van pensar tant en aquesta qüestió, perquè veien que la temptació autoritària està sempre. Uh-huh. Per això Popper, a l'edat contemporània, diu, mira, escolleixin com vulguin, però sobretot que quedi clar quan se'n va i com el fotem fora. Perquè això, perquè la temptació de que el poder es concentri en unes mans és sempre molt, 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 molt perillosa, no? una vegada hem fet aquesta presentació, parlem del filòsof. Una altra qüestió que es té a pensar és la idea de que el filòsof és un home, no, que viu allà a la seva cova, està pensant, no? És un senyor, doncs, bueno, que pràcticament no fa res, molt bo.
Un observador.
Sí, un observador.
Un pensador,
clar,
no?
Exactament. Però no és en absolut cert. És, per exemple, els filòsofs de què podem parlar que han actuat, per exemple, en guerres, són moltíssims. Per exemple, pensem Descartes, el pienso luego existo, uh-huh. de professió va ser soldat professional, vol dir mercenari, això traduït
al temple. No ho sabia, no tenia ni idea. No ho sabia.
De fet, el Cogito Ergo Sum ho va pensar en un hivern on estava amb el seu exèrcit, que les guerres parava a l'hivern perquè nevava i no es podia, i allà, pensant, va fer aquesta filosofia, però ell era un soldat professional que va lluitar, si no recordo malament, a la guerra dels 30 anys. És a dir, un senyor que d'això en sabia una miqueta de guerres. Podem parlar de Wittgenstein, que l'altre dia parlàvem, es va presentar voluntari a la Primera Guerra Mundial com a artiller. Franz Rosenzweig, que probablement és un dels grans filòsofs jueus del segle XX, a la Primera Guerra Mundial, també va anar voluntari i va escriure la seva obra mestra, L'Estrella de la Redención, uh-huh. en targes postals que escrivia i l'enviava a la seva mare al front. I allà, i és la seva obra mestra, un llibre increïble. Nietzsche va lluitar també i va caure del cavall. És a dir, la llista de filòsofs que van participar activament en guerres i van ser, diguem-ne, guerrers, són molt més, i no pensem que són gent ingenua. De fet, l'exemple més clar que jo sempre poso és el de Sòcrates, perquè inevitablement, quan pensem en Sòcrates, pensem en un vellet bondadós, no? Que va per Atenes parlant, preguntant, no? què és la justícia, què és el bé, etc. Que nosaltres sapiguem, és a dir, que probablement va ser més, però que nosaltres tinguem constància material, Sòcrates va participar almenys en dues batalles contra espartans. En aquestes dues batalles va ser... es va distingir, va ser condecorat, no, perquè no havia condecoracions, però sí que el van distingir per la seva bravura i la seva valentia i la seva perícia en matar espartans. En un moment en què a les guerres es matava amb les mans, no? I mirant-se als ulls. És a dir, que en realitat qualsevol de nosaltres, jo, li hauria durat una baralla menys d'un minut a Sòcrates, perquè ell sabia perfectament com es mata un home amb les mans.
És,
no?
És curiós, això.
Per això t'ho dic. Que és aquesta...
Ens estàs trencant una mica la imatge, avui.
Clar, però aquesta és la idea, perquè pensem, no, molts filòsofs... De fet, han matat homes de veritat i han estat a favor de la guerra.
Escolta, a mi, Platón, perquè estaves parlant molt de Plató, no?
Plató és un filòsof grandiós. I ell té un llibre on reflexiona molt d'això, que és La República. Que sí, pensem que La República és un dels textos filosòfics més importants de tota la història de la humanitat. Però, quan llegim, veiem que ell troba que la guerra és alguna cosa natural en els homes. És a dir, no veu com una cosa terrible, sinó que, fixa't que ell veu que per natura els estats, ell parla de la ciutat, de les polis, han estat en guerra entre elles, però a més baixa i diu els homes també són enemics dels altres homes, i després inclús baixa una miqueta més i diu, considerat individualment, l'home és un enemic per si mateix. És a dir, té un rerefons que ell diu, enfront d'això hem de portar l'harmonia, una harmonia que hem de començar per a l'home individual, per després a les relacions socials i després a les ciutats, no? Però, en realitat, continua pensant que la guerra és inevitable i és molt important. De fet, a la seva República, que al mateix temps és una obra utòpica on explica com deuria construir-se l'Estat, ell pensa que als nens se'ls ha d'educar en la guerra. Ja han de veure la guerra. No llegirem perquè no tenim massa temps, però jo portava un text en el que ell literalment parla de que als nens se'ls ha d'ensenyar i formar amb la guerra. I de fet, quan ell fa l'estructura social de la seva ciutat ideal, posa, que això ja em sembla una miqueta millor, a la cúspide, als filòsofs.
Mm-hmm. Que clar. Corporativisme. Clar, només ja es veu el corporativisme.
És inevitable.
Tots sou igual, Plató, tu, tots sou igual.
És inevitable. Però el que ell diu és, la societat el que vol és arribar al bé. Qui coneix la idea de bé? Els filòsofs. Doncs els filòsofs han de governar. Però diu, per sota del filòsof, quina és la classe social més important? I Plató dirà, els guerrers. Perquè són la gent que ha de controlar la societat, perquè diu, la societat, s'ha dit que en realitat té una vena autoritària, per així dir-ho a Plató, no? La societat s'ha de controlar, cadascú ha de fer el seu, i els guardians són els guerrers.
Però fixa't que en realitat tampoc ha canviat gaire.
No, no, no.
Si et pares a pensar, estem exactament així.
Per això, aquest és el drama, i per això jo sempre, quan parlen de progrés, de millora humana, sempre sóc escèptic, perquè, clar, en realitat continuem exactament igual, i podem veure els filòsofs i parlen sempre el mateix, perquè tenim el deixeble de Plató, que és Aristòtel, que és com l'altra cara de la moneda, no? Aquest sí que diu que, home, s'ha de lluitar per acabar amb les guerres, no? I de fet, Aristòteles, en la seva política, escriu: «Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales. Poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones». Es decir, el que está dient és que l'home, a través de la raó, pot acabar amb les guerres, no? Uh-huh. Això ho diu Aristòteles perquè ell creu a l'home, aquella expressió famosa, que és un zoon politikon, és a dir, un animal polític, que vol dir un animal social, que necessita els demés per viure. I aquest és un tema molt important, que no ens allargarem, però sí que és per meditar, perquè el que està dient Aristòteles és una cosa contrària al que pensem habitualment. Nosaltres pensem que els ciutadans construïm l'Estat, no? I Aristòteles diu, no. És l'Estat el que eleva a l'home a la condició de ciutadà. El puja cap a dalt. I fa referència a una idea d'identitat que és interessant filosòficament, que és la idea de que el tot és sempre més que la suma de les parts. És a dir, el que vull dir Aristòteles és que si ara aquí importen totes les peces d'un cotxe, totes, absolutament totes, i les posen aquí a l'estudi, no fem res.
Una no fem res.
No fem res amb relles. Però si les juntem, ens podem anar a Madrid amb aquest cotxe. En realitat, és exactament el mateix. Però aquest tot sempre és molt més que la suma de les seves peces, no? És un dels misteris de la identitat, no? En el sentit de quan juntem les peces, això es converteix en una altra cosa molt diferent. I el que diu és això: la societat ens porta, ens lliura de la barbàrie i ens porta a la civilització. Però no som nosaltres, sinó és la ciutat, el component, no? En aquest sentit, per això és optimista.
Tampoc és que haguem evolucionat tant en aquesta línia. Continua sent, efectivament, una cosa. És a dir, tots els moviments que coneixem són moviments basats en la unió de tota una sèrie de persones amb una causa comuna.
Clar. Efectivament, de fet, clar, Aristòtil és absolutament actual. Però és que inclús ara, en aquests dies, amb el tema d'Ucraïna, hi portava aquí un altre filòsof, que és Francisco de Vitoria, un filòsof espanyol poc conegut, però molt important. Val? Per què? Perquè estem parlant de la idea de si és just que els ucraïnesos es defensin o no. És a dir, la idea de la guerra justa. La guerra de la idea just, la, que la guerra és justa, que és un tema absolutament continuat al llarg de la filosofia, probablement el que millor la prepara és Francisco de Vitoria, que és un filòsof espanyol renaixentista, molt important, probablement el primer teòric de dret internacional, perquè estem parlant d'un moment de la conquesta d'Amèrica, etc., amb la qual comença a aparèixer si tenen dret a conquistar, etc. Francisco de Vitoria. Fixa't que a vegades no coneixem els nostres filòsofs. Francisco de Vitoria, que és un senyor que educava allà a Salamanca, va canviar la manera d'estudiar a les universitats. Fins llavors, al llarg de tota l'edat mitjana, les classes es feien donant un text, es llegia un tros d'un text d'un filòsof, i a partir d'aquí el professor el comentava i els alumnes responien i començaven com un diàleg. Un dels primers professors que va canviar va dir: no, jo dono una lliçó i vosaltres escolteu, que és el que nosaltres entenem avui dia per una lliçó universitària, no? Un senyor que parla i nosaltres prenem apunts, va ser aquest Francisco de Vitoria, que va tindre entre els seus alumnes a Carlos V, per exemple, que va anar un dia, déu-n'hi-do, a escoltar-lo a la universitat i es va atrevir a parlar amb ell. I Francisco de Vitoria és el que institueix aquesta idea de que, encara que pels cristians la guerra ha de ser prohibida, sí que és justa quan reps una injúria. És a dir, la idea de que la guerra defensiva és justa quan algú fa alguna cosa. Però encara i així ens diu que inclús quan és defensiva, és a dir, perquè t'han injuriat d'alguna manera, ha de tindre un control, és a dir, la idea del mal menor. És a dir, ell escribe: ninguna guerra es justa si consta que se sostiene con un mayor mal que bien y utilidad de la república, por más que sobren títulos y razones para una guerra justa. És a dir, que inclús quan tu tens dret a lluitar, no tens dret a fer-ho de qualsevol forma, no? És a dir, estem parlant del segle XV-XVI, Francisco Vitoria ja diu això. I per acabar, portava més filòsofs, però, bueno, donem un salt. Òbviament, Maquiavel veu la guerra com una cosa normal, i el que és sorprenent és que ell diu: home, lo estrany és que un home armat obeeixi a un home desarmat. Diu, això mai funciona. igual té raó. Maquiavel, perdó.
És fort, això.
És fort, però clar, és sempre el realisme descarnat de Maquiavel, no?
Però fixa't que avui a la tertúlia, permetem que ja sí que anem fora de temps, però el tema és superinteressant, perquè justament això és un argument d'avui.
Sí, sí.
O sigui, aquest tema l'hem tractat avui al programa, quan entrevistàvem a un diputat de Unidas Podemos, absurdament contrari a que l'estat espanyol enviï armament al conflicte, i jo he tingut una sensació estranyíssima, Antonio, i ho he dit, perquè és la primera vegada de la meva vida que modero una tertúlia en la qual estàvem parlant d'armes sí, armes no.
Clar, és un tema...
Clar, com si hi hagués una part de nosaltres que, o una part de nosaltres que és molt més guerrera que no pas una altra, quan en realitat tots som, jo diria, pacifistes, clar, uns entenent que la paraula arriba fins on arriba...
Però aquesta és la qüestió. El que no es pot confondre, perquè si no és fent prepensament, és els nostres desitjos amb la realitat.
Clar.
O sigui, jo vaig escriure aquest dissabte un article dient, bueno, imagina, jo tinc complexa de baixet.
I tu?
Bueno, sempre he volgut... Me deixo 1,70 m, sempre he volgut... Més. Però clar, imagina que com jo me deixo... La realitat és que me deixo 1,70 m. No em serveix de res sortir al carrer dient no a ser baixet. És a dir, perquè la realitat és la realitat. Contra la realitat és lluita. Però clar, no basta en posicionar-se d'un punt de vista del que ens agradaria, perquè clar, a mi m'agradaria ser més alt, però la realitat és la realitat i he de viure amb aquesta alçada. I el pensament s'ha d'apropar no al que m'agradaria, sinó a l'existència, és a dir, la realitat, sigui la que sigui. Per això, al final, el pensament de Maquiavel, desgraciadament, s'imposa. En canvi, Erasmo, que és un contemporani de Maquiavel, agafant un poema de Píndaro, diu, la guerra només és desitjable per a aquells que mai l'han experimentat en primera persona. És a dir...
Amb això crec que tots podem estar molt d'acord.
Clar, quan tu estàs allà, la guerra ja et sembla menys interessant. Clar. Immanuel Kant, i amb això acabo, el gran Immanuel Kant, va escriure un petit llibret sobre això, que és sobre la paz perpètua. I volia apuntar dues coses. El títol és una miqueta una broma, perquè la va agafar del rètol d'una posada holandesa, que es deia Sins, però que sobre això hi havia un dibuix d'un cementiri, en aquest sentit de la pau perpètua. Però ell parla sobre com aconseguir la pau i Immanuel Kant, en el segle XVIII, ja demana una associació de nacions. És a dir, ja parla de la necessitat de construir una mena d'ONU i en la qual els països decideixin un dret internacional que serveixi per regir els conflictes. És a dir, en lloc de barallar-se, en lloc d'imposar-se la llei del més fort, Immanuel Kant ja demana la idea aquesta d'una societat internacional constituïda com una federació d'estats. És a dir, bueno, al final està fent el que avui dia seria la ONU. És a dir, que no és una idea tan contemporània, sinó que al segle XVIII Immanuel Kant ja escriu sobre això i el gran Hegel, desgraciadament, es riurà i molt d'aquesta idea.
Sembla ser que aquella frase de tot està inventat comença pel propi pensament.
I tant, no? I tant, efectivament.
Antonio Fornés, quin gust, com sempre. Moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per atendre'm.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.